Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Plou i aquesta és la notícia del dia. És cert que situacions més o menys quotidianes, com ploure i nevar, agafen protagonisme informatiu a causa d'un context determinat. Estem en sequera i la pluja d'avui és excepcional. Benvinguda sigui. I molta prudència, per cert, en els desplaçaments, sobretot a la carretera, ha estat un matí complicat. La conselleria, que per cert ara es diu d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, és a dir, la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i també Pesca de tota la vida, ja avisa que amb la pluja d'avui no n'hi ha prou, és obvi, i que aquesta aigua el que farà és endarrerir l'entrada en fase d'emergència 1 a la conca Ter-Llobregat, d'on treu l'aigua Barcelona i les seves rodalies. És a dir, 6 milions de persones depenen d'aquesta conca. L'entrada en fase 1 està prevista pel mes de febrer, potser l'1, el 3 o el 14. Aquesta setmana, l'actual conseller David Mascort es felicitava a si mateix perquè, segons ell, les mesures del govern, és a dir, les seves, havien ralentitzat la baixada de les reserves d'aigua als embassaments, que ara per setmana es perd una dècima. A la conca Ter-Llobregat som al 16,7%, on abans es perdia un punt. Clar, un es pregunta, escolti, conseller, per què quan érem al 30% no es va fer res per ralentitzar aquesta baixada? Amb aquestes mesures quirúrgiques, que no són unes mesures tan importants quan entrem a la fase 1 d'emergència, és la mateixa conselleria, no ha canviat a res. El govern de la Generalitat fa el que vol, canvia mesures i percentatges. Ara s'omple piscines, ara no. Ara es pot regar arbres, ara sí, ara no. Ara sí amb aigua regenerada o freàtica. Ara multo els ajuntaments, els quals diuen que no tenen cap mena de control de mesura i que no saben què fer ni com fer-ho. Com els agrada als ajuntaments multar, tant que ara es multen entre ells, els propis ajuntaments, algun dels quals la Generalitat, per cert, li deu diners. L'anterior sequera va ser el 2008. La imatge dels dos vaixells amb aigua al port de Barcelona. I ara, el 24, poden tornar els vaixells. A banda de dos desaladores, un es pregunta què s'ha fet per estar millor preparats davant d'un escenari com aquest. Doncs entre poca cosa i res. I la poca cosa és ara. Bon migdia, sóc Sergi Tor i busquem l'última hora informativa a Catalunya amb la Mar Puerto. Mar Puerto, bona tarda.
Molt bona tarda, Sergi. Doncs els quatre detinguts per la mort violenta d'un octogenari a Tàrrega al desembre han passat avui a disposició judicial als jutjats de Cervera. Els fets van tenir lloc quan diverses persones van assaltar la casa de la víctima i el van disparar amb una arma de foc que era seva. I qui també ha estat detingut és un home de 27 anys a Riudellots de la Selva, que van robar en 19 cotxes la mateixa nit després que la víctima l'identifiqués amb un abric seu. Els Mossos el van arrestar a l'estació de tren de la localitat amb bosses plenes d'objectes sostrets. I hem d'informar també que la Generalitat farà properament una prova pilot amb diverses turmelleres amb GPS per controlar presos preventius i poder-los concedir més fàcilment la llibertat provisional. L'estratègia aprovada inclou 15 mesures per augmentar el compliment de penes fora de presó. I a Querol, a l'Alt Camp, els Mossos han detingut aquest dijous el responsable d'un bar, un home de 46 anys com a presumpte autor d'un delicte de tràfic de drogues. Informacions i gestions prèvies indicaven que en el local es venia droga al detall i també s'han denunciat 3 persones pertinents de drogues. I expliquem a continuació també que l'acompanyant d'un conductor begut ha evitat que el seu company acabés atropellant una mare i la seva filla a Anglès, a la Selva. El conductor sortia d'una rotonda, s'aproximava a un pas de vianants i al veure que no reaccionava va ser ell qui va moure el volant per evitar impactar amb la mare i la filla, tot i que no va poder evitar xocar contra una senyal. El conductor arrestat gairebé quadruplicava la taxa d'alcoholèmia permesa. I acabem avui explicant que el nou carril bus ràpid entre Girona i Salt serà realitat a finals del 2025 i augmentarà fins un 40% les freqüències. Les obres començaran a la primavera, costaran 5,5 milions i es preveu que les línies sumin 3 milions de viatgers anuals.
Busquem ja tot seguint l'actualitat de serveis. Doncs amb el temps, avui mirant cap al cel, quina pluja més bona i més efectiva. És la que filtra, la que cau a poc i no de patac i que causa tants danys moltes vegades. Aquesta no. Els registres actuals que poden anar augmentant al llarg de la tarda. Torredembarra 30 litres, el Vendrell superant els 20, a Tarragona 20, Olerdola 15, Lleida 12,6, Balaguer 8, neu a la cota 1.000 metres, a les zones de Molina, Massella, Pallars. Per tant, doncs, registres positius. A les 10 de la nit, aproximadament, s'acabarà la pertorbació a Catalunya. La part, en aquest cas, nord de Girona, és no tan beneficiada per aquesta pluja. I deixarà passar demà, dissabte, un dia de sol, amb boires matinals i en temporal marítim i també amb una cota de neu a partir de 1.000 metres. Diumenge, temperatures a l'alça, bon temps, que ens deixaran la setmana que ve unes temperatures primaverals. I anem ja tot seguit a la trànsit. Hi ha hagut diversos accidents matinals que han perjudicat la mobilitat a les carreteres. Busquem ja les incidències actuals d'aquest migdia. Servei Català de Trànsit, Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. Aumenta un pèl el trànsit en aquesta xarxa viària. Bàsicament, vies que envolten Barcelona, les seves rondes, zona del Vallès, per exemple, uns trams de la ronda de dalt, ronda litoral, que ja presenten aturades, de moment puntuals, en sentit Besòs, anant cap al nus de la Trinitat. S'ha carregat molt el tram de l'autopista AP7 entre Santa Perpètua i Barberà en sentit sud, però també entre Cerdanyola i Barberà del Vallès sentit nord, sentit Girona, això, aquesta autopista AP7, el tronc central, i també de sol lateral, la B30, en tota aquesta zona. C-17, amb retencions, de moment puntuals, un parell de quilòmetres entre Parets i Mollet del Vallès, sentit Barcelona. Per tant, com podeu comprovar, són aturades habituals a migdia, a primera hora de la tarda, sense més incidències, sense més sorpreses. És tot des del Servei Català de Trànsit.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La llengua com un signe de cultura i d'integració, no com una situació d'assetjament. Partit Popular i Vox han demanat tant al govern de la Generalitat com també a l'Ajuntament de Barcelona que retirin les importants subvencions que otorguen a la Plataforma per la Llengua. Aquesta plataforma, en els últims temps, s'està dedicant a denunciar i assenyalar públicament empreses, comerços i fins i tot a treballadors que no fan ús del català. El popular Daniel Cirera alerta que no és bo ni per la convivència ni per la pròpia llengua catalana aquesta pressió constant, mentre que des de Vox, Gonzalo de Oro reclama que tant l'Ajuntament com la Generalitat deixen de subvencionar aquesta entitat que es dedica últimament a perseguir empreses i ciutadans per motius lingüístics, però que amb el seu dia van fer la vista grossa amb algun polític que fins i tot va arribar a la presidència de la Generalitat, Yolanda Canales.
El líder del PP a Barcelona, Daniel Cirera, deixa clar que potenciar el català no pot significar que algú se'l pugui fer fora de la seva feina i, sobretot, en treballs que no són de cara al públic. Estem parlant de músics, de cuiners o de treballadors de manteniment. El problema, diu, és que hi ha un decret que obliga a acreditar aquest nivell seu de català i amb això el que s'està fent és una Catalunya pitjor, perquè el que està provocant és que el talent no vingui per motius lingüístics. També s'ha mostrat molt crític amb entitats com Plataforma per la Llengua, que es dediquen a assenyalar a comerços o a treballadors que no utilitzen el català. Catalunya, diu, viu uns moments complicats per a la convivència i demana baixar el nivell de pressió.
Que se dediquen a assenyalar a persones, lo próximo será ponerles estrellas en la puerta, para que sean pues perseguidos, discriminados y atacados aquellos que no se dirigen o que no hablan en catalán. Creo que hay que bajar el nivel de presión.
Opinió que comparteix el líder de Vox a la capital catalana, Gonzalo de Oro, que ha demanat que l'Ajuntament deixi de subvencionar Plataforma per la Llengua. Des del consistori s'ha donat a l'entitat els darrers anys 60.000 euros en concepte de subvencions. De Oro troba surrealista el nivell d'exigència de català que es demana per a un músic, un clarinetista, i recorda, per exemple, que l'expresident de la Generalitat, José Montilla, no tenia tampoc el seu. Ho considera una doble vara de mesurar.
Puede ser
presidente de la Generalitat sin tener el C1, pero para tocar el clarinete necesitas el C1, ¿no? Es algo absolutamente absurdo, surrealista, injusto, y que lo que hace es, pues, lo que pretende hacer este gobierno municipal, que es marcar a todo aquel que no comulga con su pensamiento, que al final, no nos engañemos, el Partido Socialista, pues últimamente es más partido separatista catalán que Partido Socialista de Catalunya.
De Oro també ha recordat que l'Ajuntament de Barcelona, ara amb el socialista Jaume Collboni al capdavant, exclou el castellà de totes les seves comunicacions.
I és que l'últim cas té noms i cognoms. Ja no és cap empresa o cap entitat que es pot defensar, sinó que ja és una situació individual. Es tracta de José Joaquín Sánchez, de 53 anys. És músic de Sevilla i que acaba de ser acomiadat per part de l'Ajuntament de Barcelona com a músic de la seva banda municipal després de no haver superat l'examen de C1 de català per passar a ser treballador fixe. Com dèiem, José Joaquín Sánchez portava 27 anys treballant a l'orquestra municipal fent del clarinet, és a dir, era un clarinetista. Aquest matí ha estat amb Carlos Herrera, Yolanda.
El José Joaquín està tocat perquè després de 27 anys ell entén i també parla el català. De fet, el dia a dia dins la banda municipal es fa en aquesta llengua. Els assajos es fan en català o en anglès, si és que el director convidat ve de fora. En definitiva, es desenvolupa perfectament i no té cap tipus de problema en el seu àmbit laboral.
En ningún momento se me ha requerido titulación alguna en todos los años que llevo la banda municipal. Pero bueno, es que de hecho, pues, ¿cómo no voy a entender catalán, no? Perfectamente. Lo que sí es que, bueno, el nivel requerido como C1, pues no lo poseo, ¿no?
En tot cas, recorda que per cobrir la seva plaça es demana un concurs de mèrits. Mèrits que ell no ha pogut demostrar perquè ha caigut per no tenir un nivell C1 de català, per motius lingüístics. Per aquesta, entre altres raons, és que ha recorregut el seu acomiadament.
En mi caso es concurso mérito, no me da lugar al ser eliminado por el tema lingüístico, no me da lugar a concursar por mérito. Por tanto, es excluyente. El tema de la utilización de la lengua, tanto en Cataluña como Galicia, País Vasco, Baleares y Comunidad Valenciana, en mi opinión, es utilizar la lengua como un arma de exclusión al resto de españoles.
A més, recorda que mai li han demanat aquest requisit, tenir aquest nivell tan alt de llengua. En tot, fa uns anys, ell, per iniciativa pròpia, va decidir treure's de forma oficial la 2 de català. Va provar de sobres, però una cosa que li va sorprendre és que els examinadors van posar èmfasi en el seu accent. En aquest sentit, el José Joaquín fa aquesta reflexió.
Pusieron un poco el hincapié en el acento, aunque obtuve, creo, un notable o algo así en el examen final, pero eso me hizo, pues, cuando se impone una cosa y además te lo hacen un poquito desagradable, como en ese aspecto, en aquel momento, pues, haces que una lengua que es una base de cultura, si se ofrece amablemente, pues la gente no va a sentir rechazo hacia ella, ¿no?
En tot cas, el José Joaquín creu que és molt injust el que està passant a Espanya, sobretot en les comunitats autònomes que tenen llengua pròpia i on s'està discriminant per raons d'origen i de llengua.
Gràcies, Yolanda. Canviem d'arguments informatius. Un dels temes claus que sempre hi ha del debat del futur de Catalunya és l'ampliació de l'aeroport del Prat, la seva internacionalització, el seu creixement i la seva combinació que ha de ser, òbviament, doncs, amb el parc natural de la zona de la Ricarda. Avui, Lluís Sala, expert en gestió aeronàutica i vicepresident del Col·legi d'Enginyers Aeronàutics, considera que la millor opció per ampliar l'aeroport del Prat és allargar la pista més pròxima al mar, 840 metres per sobre de la llacuna de la Ricarda. Es tracta de preservar el medi ambient i els veïns i veïnes de la zona sense renunciar a una major connectivitat internacional. Aquí està la clau de tot. Sobre la possibilitat de potenciar els aeroports de Girona i Reus com a alternatives al de Barcelona, Sala ho veuria també com una opció, però no prioritària, Sandra Lara.
Segons Lluís Sala, totes dues infraestructures tenen un paper important a jugar en el sistema aeroportuari de Catalunya. De fet, ell creu que s'haurien de fer més atractius els aeroports de Reus i Girona, tot i que això no soluciona el problema real que és la capacitat de pistes de l'aeroport de Barcelona. En declaracions a COPE Catalunya, Lluís Sala, enginyer aeronàutic i integrant de la Comissió d'Experts per ampliar el Prat, diu que l'aeroport té un problema de capacitat que han de solucionar si volen que companyies internacionals tinguin interès a venir a Barcelona.
L'aeroport té un problema, i té un problema de capacitat. El que hem de millorar és la capacitat de pistes de l'aeroport de Barcelona. I això, des del nostre punt de vista, només es pot fer de dues maneres. O allargant la pista del costat mar, o tornant a escenaris que ja estaven previstos inicialment, però que és cert que tenen un impacte, cert impacte acústic, sobre les poblacions properes a l'aeroport.
Segons l'expert en gestió aeronàutica, s'acaben de crear les bases per l'ampliació tècnica de l'aeroport i toca esperar per veure els resultats. La futura ampliació apostaria pels vols de llarga distància i el gran impacte econòmic que tindria per Catalunya.
I ja que parlem de mobilitat, ens centrem ara en una dada de Barcelona Ciutat, i és que per primera vegada en dècades està baixant l'ús del vehicle privat per la mobilitat dins de la capital catalana. Està baixant per sota del 20%, és a dir, que per moure'ns cada vegada més decidim el que seria doncs el metro, l'autobús, caminar, o també doncs altres mitjans, cada cop amb més acceptació, com els patinets o la bicicleta. Però l'ús del cotxe baixa per sota d'aquesta xifra, del 20%, Aaron Bosch.
8 de cada 10 desplaçaments que es van fer l'any passat a Barcelona van utilitzar modes de transport sostenibles, segons les dades que l'Ajuntament ha fet públiques aquest dijous en el marc de la sessió plenària del Pacte per la Mobilitat. La primera tinenta de l'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona, Laia Bonet, celebra que la mobilitat sostenible va superar el 80% dels desplaçaments a Barcelona l'any 2023 i considera que es va en la bona direcció.
Per primer cop el 2023... la mobilitat sostenible supera el 80%, això vol dir que tenim un 42,1% de peu, un 34,2% de transport públic i un 3,8% de bicicleta. Què vol dir, per tant? Que per primera vegada la mobilitat en vehicle privat motoritzat no arriba al 20%, estem al 19,9%. Anem en la bona direcció.
Les xifres indiquen que hi va haver prop de 8,5 milions de desplaçaments diaris, un 8% més que el 2022, dels quals 6,2 van ser interns i la resta van ser de connexió entre la capital catalana i els municipis de l'entorn.
Doncs una xifra, en aquest cas, significativa. Continuem a Barcelona Ciutat amb un altre argument, amb la part més fosca, més dura, i fins i tot que moltes vegades no volem veure. Les persones sense llar, que dormen al ras, al carrer. A Barcelona, amb l'últim recompte de la Fundació Arrels del passat mes de desembre, es va comptabilitzar 1.348 persones. Però hi ha una dada que cada cop preocupa més, i és que està augmentant el percentatge femení. La dada ja és preocupant, però cada cop hi ha més dones que dormen al ras, un 12%, i 3 de 4 dones d'aquest 12% han patit maltractaments. Arrere, en COPE Catalunya i Andorra, hem escoltat el testimoni de la Inma, una afectada, una història que ha recollit la Sílvia Fernández.
Sí, és una realitat que les dones sense llar pateixen una forta invisibilització i estigmatització per part de la societat. L'Imma té 52 anys i és voluntària a la Fundació Arrels. Durant una etapa de la seva vida, però, va haver d'experimentar el patiment de viure al carrer i encara no ho ha oblidat.
Se pasa muy mal, una mujer se pasa muy mal. Recuerdo que yo estaba durmiendo con mis padres, yo tendría unos 15 años, pero así, durmiendo en la calle.
Segons les últimes dades de l'Institut Nacional d'Estadística, els homes representen el 76,7% de les persones sense sostre, però els fets també apunten que són les dones les que més pateixen. Tot i que han passat molts anys, l'Imma recorda els detalls d'una etapa molt fosca.
En los parques, allá al lado del puerto, por ahí, por lo que nos daban en los bares o en los comedores, salimos poco a poco, yeah. Pero volvimos otra vez.
Afortunadament, la seva situació vital s'ha estabilitzat en part gràcies a la col·laboració d'Arrels.
Estoy en un piso d'Arrels, estoy cobrando una ayuda y soy voluntaria d'aquí d'Arrels. Sí, ara ja estoy remontando.
L'informe Viure al carrer a Barcelona, radiografia d'una ciutat sense llar, del 2022, va determinar que el 8% de les més de 1.200 persones sense sostre a la ciutat comtal eren dones. Com en el cas del testimoni, la Fundació va comprovar que un 45% d'elles ha estat en aquesta situació més d'una vegada. El que està clar, doncs, és que cal una perspectiva de gènere més conscienciada pel que fa al sensellarisme femení.
I a l'informatiu migdia de COPE Catalunya i Andorra saludem a Andrea Fernández, portaveu de la Fundació Arrel, psicòloga i educadora de l'equip de carrer. Andrea, benvinguda i bona tarda.
Hola, bona tarda.
Quan parlem de sensellarisme, parlem ara d'una situació cronificada, Però com està a dia d'avui la situació, Andrea?
Bueno, nosaltres veiem que cada vegada estan una mica pitjor. A pitjor i sobretot que a vegades està en una situació molt més cronificada, no? En l'últim recompte que hem fet des de Rens, s'ha vist que ha pujat un 12%, em penso, des de fa uns anys. Llavors, bueno, la gent que arriba a carrer cada vegada té menys sortides, llavors les situacions es van cronificant més i cada vegada és molt més difícil la intervenció social.
Hi ha dades a vegades que són esfereïdores. Per exemple, aquesta última, que parla de que 3 de cada 4 dones en situació sense llar ha patit violència al llarg de la seva vida. És a dir, la seva situació actual ve derivada, en aquest cas, dels maltractaments que ha patit.
Sí, diguéssim que les dones que arriben a carrer arriben amb molt maltracte, tant per violència de gènere, també a nivell institucional, no? Les dones que arriben a carrer han hagut de passar per moltes institucions que en principi eren de protecció. A més, per exemple, hi ha una feminització de la pobresa i tot i així no hi ha moltes dones que estiguin a carrer i és perquè doncs, elles van buscar altres estratègies per no acabar a carrer perquè és un context molt més vulnerable per elles. I quan arriben a carrer han passat per tantes etapes vulnerables, diguéssim, que... Bueno, arribant destrossades, no, diguéssim.
Amb les dades d'Arrels, un total de 1.384 persones dormen al carrer de Barcelona, segons l'última comptabilitat, que va ser el 13 de desembre, és a dir, de fa un mes. Però a vosaltres creieu que aquesta és una xifra de mínims a Barcelona? Per què?
Bueno, perquè per començar, quan nosaltres vam fer recompte, no vam poder passar per totes les zones de Barcelona. També ens vam trobar que quan vam tornar a passar per algunes zones de pas, diguéssim, no? Vam passar per un carrer i per passar per una altra zona vam tornar a passar, vam veure que s'estaven instal·lant altres persones. Potser hi ha persones que durant la nit no dormen perquè pateixen agressions, llavors estan en moviment i dormen durant el dia. També hi ha gent que s'amaga, hi ha barraques, també... A vegades parlem d'infrahabitatges, gent que dorm a cotxes... Llavors, se'ns escapen moltes persones que no han comptabilitzat en aquest recompte, llavors per això parlem de mínims.
I d'una edat mitjana de 44 anys. És una edat de persones joves.
Clar, és que al final el perfil ha canviat molt, no? Aquesta imatge que teníem fa uns anys d'una persona sense llar, que antigament se li deia pues, vagabund, no? O similar de... home gran, amb barba, brut, això està canviant molt. Al final es va crear com una imatge molt estigmatitzada, però cada vegada hi ha més pobresa, cada vegada les situacions són més precàries, hi ha gent en situacions més vulnerables i cada vegada s'està evidenciant més això.
Andrea, dues qüestions ja per acabar. La primera, parleu d'una mitjana de viure al carrer de 4 anys i 4 mesos. És evident que viure al carrer també porta la combinació d'un deteriorament de la salut molt perillós.
Sí, que cada dia que passes al carrer, tant a nivell físic com a nivell psicològic, fa que et vagis deteriorant, no només per la falta de descans, per les temperatures tant de fred com de calor. També el sentir-te com fora de la societat fa que et vagis aïllant, no? I a nivell psicològic també fa que el deteriorament sigui molt greu.
I l'última qüestió, davant d'aquest diagnòstic i d'aquest escenari que ens acabes de comentar aquí als oients de COPE Catalunya, què s'hauria de fer? És a dir, quines haurien de ser? Ja sé que la pregunta és molt complicada i és molt genèrica, no? Però per anar a les primeres mesures i per la teva experiència com a educadora al carrer, quines creus que haurien de ser les primeres mesures per evitar i per que les xifres poguessin baixar?
Jo crec que és invertir més recursos i sobretot en recursos més específics i adaptats a la persona. El que no podem fer és que la persona s'adapti als recursos i no a la inversa, perquè això fa que les persones quedin excloses i cada vegada es cronifiqui més la seva situació i no confiïn. Llavors hem de pensar primer en la persona, pensar en què necessita, adaptar-nos a elles i començar a construir a partir d'aquí.
Andrea Fernández, portaveu de la Fundació Arrels, gràcies per estar aquí a l'informatiu migdia de COPE Catalunya i Andorra i bona tarda.
Gràcies a vosaltres, bona tarda.
veritats incòmodes i dures, les de la Andrea Fernández, que educadora del carrer viu el que està passant als carrers de Barcelona. Una derivada de la situació actual, òbviament, doncs estem parlant de la climatologia, d'aquesta benvinguda pluja, també és del fred. A passar aquesta nit serà una nit molt, molt freda. Marxem ara cap a una de les ciutats més fredes de Catalunya, no sé quina és la més, però bé, una de les més fredes, que és la capital del Bages, Manresa. Un fred que també afecta doncs, a les persones i famílies que no poden pagar la calefacció. En aquest sentit, a Manresa, Càritas i la Creu Roja fan aquests dies una crida per a tots ells. Sergi Pedro, quina és la problemàtica?
Càritas adverteix del gran nombre de famílies a Manresa que estan malvivint i necessiten mantes i l'ajuda de l'entitat. Aquestes persones, la majoria, es troben en pisos ocupats i l'entitat alerta que la capital del Bages és una de les ciutats amb un percentatge més alt d'habitatges ocupats. La coordinadora de Càritas a Manresa, Mònica Vergés, detalla la situació d'aquests pisos.
Clar, què passa? Manresa és una ciutat que hi ha molts pisos buits. És una de les ciutats d'Espanya amb més pisos buits i això fa que moltes persones ocupin aquests espais perquè necessiten un lloc on viure, no? Pensem que més del 50% són famílies amb infants que necessiten un sostre on viure i llavors veuen aquests pisos que estan abandonats i llavors ho aprofiten.
La Bou Grecarut és una d'aquestes persones més desfavorides. Va marxar del Marroc amb el seu marit i el seu nadó per buscar una vida millor i va arribar al Bages. Actualment viuen en un pis ocupat on no hi ha calefacció i pateixen molt per les baixes temperatures. És per això que aquesta família necessita l'ajuda de Càritas. Mònica Vergés explica els riscos de viure en aquestes males condicions.
Però clar, és un risc sempre el tema elèctric, per exemple, perquè a vegades es fan connexions que no estan fetes per un tècnic i això pot portar problemes, no? Risc d'incendis.
Un altre dels problemes és que actualment a Manresa no hi ha un alberg que pugui donar cobertura a les necessitats de les persones que ho necessiten.
Molt bé, gràcies, Sergi. I després de la publicitat anem a una cursa que hi haurà aquest pròxim diumenge al districte de Sant Antoni de Barcelona. És la tercera cursa Milla dels Miops. És la Miopa Milla que organitza el Col·legi Oficial d'Òptics Optometristes de Catalunya. Publicitat i la Mar ens ho explica.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
Estas llamadas son incidencias reales.
Me salta el diferencial de la luz todo el rato.
Es que se me está levantando la tarima y parece como una mancha de humedad.
En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mafre, la aseguradora de más confianza en España. Ahora, con todos los servicios en tu app.
Hola, cariño. Aún estoy en el trabajo. Pásate por el Corte Inglés y haz la compra en el súper, que hay muchas ofertas. El pack de 4 de Activia frutas está a mitad de precio, la segunda unidad. Y el caldo de pollo Aneto de un litro, creo que también, y nos hace falta. Aprovecha que hay muy buenos precios.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
La avería del coche, la universidad de Ana. No sé cómo voy a llegar a fin de mes.
¡Tranquilo! Si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta 3 años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión Plus.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La Milla dels Miops, aquest diumenge al districte de Sant Antoni a partir de les 11, però que està oberta a tothom perquè hi ha un doble objectiu: conscienciar sobre l'augment de casos de miopia i fomentar l'esport a l'aire lliure com un dels factors de prevenció, Mar Puerto.
Sí, ho fan amb el lema Més esport, menys miopia, després que el 2020 l'Organització Mundial de la Salut alertés que la miopia s'havia convertit en una pandèmia mundial. tema del que hem volgut parlar amb el president del Col·legi Oficial d'Òptics i Optometristes de Catalunya, Joaquim Grau.
Des de fa temps l'Organització Mundial de la Salut ja ens està dient que l'any 2050 el 50% de la població serà miops i ens està alertant amb aquesta situació. Sí que és veritat, i en relació amb les pantalles, per exemple, que no serà per tots els continents igual. Els continents on hi hagi més pressió en visió propera, per exemple, el tema de pantalles, aquest percentatge serà una miqueta més gran. La nostra funció com a col·legi professional, d'alguna manera, és prevenir tot tipus de malalties que poden ser visuals, ajudar a la seva prevenció, però no solament a la nostra tasca diària que fem en els establiments sanitaris d'òptica, sinó mirant de cara al futur.
I precisament aquesta exposició a les pantalles és un dels factors que fa que aquesta prevalença no faci més que augmentar. Un de cada tres adolescents d'entre 12 i 18 anys ja és miop i a la meitat li ha canviat la graduació en l'últim any. A més, els menors que han estat més temps jugant a videojocs són més miops que no pas els que van tenir una infància fora d'aquest impacte visual. D'aquí la importància d'aquestes recomanacions.
El primer que s'han de fer són controls periòdics, però sí que hi haurien unes pautes d'higiene o de salut visual que serien sempre recomanables. La que més coneixem tots és el 20-20-20. Mentre que ens sap 20 segons, després de 20 minuts, i mirar 2 metres. Aquesta és una pauta una miqueta important quan estem, per exemple, treballant amb l'ordenador. Tampoc tindríem que llegir en interiors amb llum fosca, o sigui, això de llegir el mòbil amb la llum apagada tampoc ho tindríem que fer. No apropar-se al fer les tasques de la vora. I l'altra activitat que ja s'ha demostrat és sortir al carrer. Nosaltres recomanem un mínim de 2 hores al carrer perquè la llum solar és un factor inhibidor del creixement de l'ull i del creixement de la miopia.
Per això proposen, des del col·legi i amb la miomilla, conscienciar la població de la importància de la cura visual i les revisions periòdiques per la detecció precoç, si el que no volem és que el futur sigui encara pitjor.
I parlem ara de l'epidèmia de les reunions laborals. Una altra reunió, una més. Ajuden o no? D'això n'hem parlat avui a Herrera, en COPE Catalunya i Andorra, aquest matí. Amb qui, Ricard Álvarez?
Doncs amb la Cristina Iglesias, mestra d'Educació Infantil. Un cos, el de mestres, que probablement tenen un excés de reunions, tot i que, per la feina que fan, sembla que són necessàries.
Sí, perquè la toques moltes tecles i són molts temes. I en una escola no parem mai, sempre estem començant una cosa, n'acabem una altra, tornem a començar i tornem a començar. Hi ha molts projectes a fer. Llavors, la feina nostra no s'acaba mai, és anar fent, semblem formiguetes, no? Aquella feina de goteig. Llavors, o les fem i ens organitzem, o seria impossible fer-ho.
Reunions de curs, de cicle, de tota l'escola, són moltes i necessàries. El problema és la durada d'aquestes reunions, perquè acaben trencant el ritme de feina o consumint el temps del descans.
Moltes vegades, el que no s'acaben a les reunions, perquè, clar, són reunions que duren, haurien de durar, des ben dit, 1 hora i mitja, val? O 1 hora, depèn. Però no hi arribem, perquè a vegades els temes són llargs i no hi arriben, llavors s'acaben fent per correu o durant el dia a dia de cocinete passadís, escolta, allò que vam comentar, vull dir que és que sempre estem en contacte, és que no ens en queda un altre.
Tot i això, un estudi de Harvard indica que el 92% dels treballadors les considera una pèrdua de temps i de recursos, i de fet les dades els avalen, perquè els investigadors calculen que el 70% de les reunions impedeixen als empleats treballar i completar les seves tasques. Tot plegat provoca malestar i frustració que es materialitzen a la sala de reunions, sigui virtual o sigui física. A les virtuals, segons Atlassian, un 91% dels assistents s'hi distreu, el 73% fa altres coses i fins i tot un 39% aprofita per aclucar els ulls una estona.
Saludem a l'informatiu migdia de COPE Catalunya i Andorra el director general de l'empresa Itemsa, que és una empresa que es dedica a assessorar a altres empreses a guanyar en productivitat amb els recursos que ja l'empresa té. És a dir, no amb noves inversions, sinó optimitzar millor els recursos, i aquí també entraria el tema de les reunions, si es guanya o perd temps, i les relacions amb els seus propis treballadors. David Calvo, benvingut i bona tarda.
Bona tarda, Sergi.
Bé, com pot guanyar una empresa productivitat amb els recursos que ja està al seu servei?
Bé, nosaltres el que realitzem des de, com deies, fa 35 anys, és analitzar els processos de les empreses i detectar aquelles activitats que es fan i que no afegeixen valor. I, per tant, doncs, som capaços de reduir l'impacte d'aquestes activitats de no valor afegit o, inclús, en alguns casos, de reduir-les. I, inclús, amb les activitats que sí que aporten valor, doncs, bé, analitzar-les i trobar millors procediments i millors mètodes de treball per reduir els seus costos.
Sí, quan fas activitats que no hi generen valor, quines activitats són?
Doncs, per exemple, no sé, si ens centrem en un procés industrial, doncs qualsevol activitat que no transformi el producte en el producte final, doncs qualsevol aprovisionament de material, qualsevol operació de manteniment, qualsevol operació de preparació de maquinària, etcètera, etcètera. Són coses que, per tal com estan dissenyats els processos, doncs s'han de realitzar, però que realment no afegeixen valor. Tot el temps que puguis reduir o eliminar aquest tipus de tasques, doncs és un temps que pots dedicar a realitzar activitats productives o de valor afegit.
Excessives reunions amb una empresa poden ser perjudicials?
Sí, evidentment, i hi ha certa tendència una mica a la reunionitis, sí. Reunions, és complexa a les empreses, realment, doncs els darrers anys, especialment en el sector industrial, doncs hi ha una millor organització i aprofitament de les reunions, però sí, hi ha certa tendència en general a fer massa reunions no massa concretes i no massa objectius massa clars i, per tant, doncs, no del tot profitoses.
Com se prepara bé una reunió d'empresa, especialment l'interlocutor, no? El que és el protagonista?
La clau és marcar un temps per la reunió, un objectiu clar, i mai sobrepassar el temps de la reunió. I ser molt estrictes en aquest sentit, perquè, si no, al final cada dia doncs es fan més llargues i es tracten temes que no són transcendentals i que no són els propis necessaris per l'objectiu de la reunió.
Gràcies a Ricard Calvo. Les reunions, que abusar amb elles no són gens productives. Busquem ja recta final de l'informatiu, anem a l'actualitat esportiva. 3 i 5, Joan Batllori, sorteig a Copa del Rei, Girona i Barça juguen fora de casa, Joan.
Sí, Sergi, què tal? Bona tarda. Hem estat pendents, efectivament, aquest matí d'aquest sorteig dels quarts de final de la Copa del Rei. Podem dir que no ha tingut sort el Barça perquè li ha tocat l'Atlètic Club, que és un dels equips més en forma ara mateix del futbol espanyol, i a més, fora de casa, l'estadi de Sant Mamés. El Girona sí que ha tingut sort, volia Mitchell jugar a Montilivi, això no podrà ser, però li ha tocat el Mallorca-Girona, i els altres dos aparellaments són Atlètic de Madrid-Sevilla i Celta-Reial Societat. Aquests partits es juguen ja la setmana que ve. Abans, però, al cap de setmana tenim Lliga, tenim Superdiumenge, el Barça juga el diumenge a la tarda a 6:45 al camp del Betis, un Betis amb moltes baixes, i a les 9 de la nit el Girona rebrà el Sevilla. Segona divisió, demà a 6:45 juga l'Espanyol a casa davant del Villarreal B. Parlarem també al programa, Sergi, de la victòria de Carlos Sainz al Dakar. És el quart Dakar per Carlos Sainz, l'ha guanyat aquest als 61 anys, i també parlarem de l'eliminació de Paula Badosa en tercera ronda de l'Obert d'Austràlia de tenis.
Molt bé, d'aquí 8 minuts, com sempre et dic, no moguis de la cadira, Joan, fins ara.
Fins ara, Sergi.
I a les 7 de la tarda encén la linterna Montse Rodríguez per ampliar els temes que toquem al llarg de la programació de COPE Catalunya i aportant d'altres. Montse, benvinguda, bona tarda.
Així és, bona tarda. En parlarem d'això que estàs parlant fa un moment, i el tema de les reunions i l'estrès que provoca ens ho explicarà una psicòloga. També parlarem de la realitat.
A tu t'agraden les reunions o no, Montse?
Jo no. Jo d'amics sí, però de feina no.
O reunions clares i concises.
Eh? Efectivament. I després parlarem de la realitat invisibilitzada de les dones sense llar, un tema molt seriós. I també coneixerem avui el participant català que participarà en el proper Benidorm Fest i que també, atenció, presenta cançó íntegra en català per representar Espanya al Festival d'Eurovisió.
I amb opcions de victòria, Montse?
Bueno, jo crec que sí. Es diu Roger Pedrós, després parlo amb ell i li dic que li diu el seu pàlpito. Després t'ho explico.
A la sala a l'internet, escoltem. Gràcies,
Montse.
Gràcies,
que vagi bé.
Ara els deixem ja amb Línia COPE. A les 3, el resum informatiu nacional i internacional, 3 i 5, Esports COPE, amb Joan Batllori.